Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, les portes de l'Hotel Suís ja grinyolen.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Avui ha tornat als entrenaments al Centre d'Esports Sabadell. A falta de 17 jornades pel final del campionat i amb 6 punts de desavantatge ara mateix respecte al play-off d'ascens, els arlequinats reben diumenge l'Hèrcules, un rival directe en aquesta lluita per la part alta. Un duel directe, per tant, en el qual qui perdi sortirà tocadet, com ha reconegut fa uns minuts Aleix Coc en roda de premsa. D'aquí que, com ja va dir Toni Saligrat després de guanyar l'Elche, aspectes com restar punts a rivals directes o l'Avaraix tinguin un pes especial. El Sabadell vol ser dalt. L'Hèrcules té la necessitat de ser a dalt. I aquest pot ser un factor a explotar, aquesta diferència, el de la pressió afegida d'un conjunt, l'alacantí, que porta ja algunes temporades complint per sota de les expectatives que genera i gairebé en cada finestra de fitxatges hem de sentir la suposada necessitat que sempre hi ha al Rico Pérez per reforçar-se, per millorar les seves plantilles. Queda una vida, però si es vol estar a la part alta passa per no fallar en aquests compromisos i passa per pensar en detalls com aquests, tractant-se, com diem, d'un enfrontament directe.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, qui si no, el Toni González, al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol amb les paraules d'Aleix Coc, recordant ex del Sabadell i de l'Hèrcules, amb el derbi femení Planadeu-Sabadell, però també waterpolo. Li posem veu, per exemple, a Kylie Neuschul, la nord-americana de l'Estalpool femení, i fem la prèvia també del Natació Sabadell masculí, que avui rep el Navarra. I, entre d'altres temes, també prèvia de la Llanera Trail amb la gent de la UES.
I fora de l'hotel?
Avui s'alça el taló dels quarts de final de la Copa del Rei, amb derbi barceloní inclòs a les 9 a Cornellà al Prat, Espanyol-Barcelona, amb Dembélé com a absència més destacada. Abans, un parell d'hores, concretament a les 7, es juguen l'Atlético de Madrid-Sevilla i el València a la Vés. Rafa Nadal ha passat ronda a l'Obert d'Austràlia de tennis. El manacorí s'ha desfet avui de l'argentí Leonardo Mayer per 6-3, 6-4 i 7-6. Pablo Carreño també ha accedit a la tercera eliminatòria, en el seu cas per la retirada del francès Gilles Simon, i al quadre femení, Carla Suárez ha eliminat l'hongaresa Timea Babos. Espanya tanca la primera fase de l'europeu d'handbol de Croàcia avui, enfrontant-se a 8:45 de la nit a Dinamarca. En cas de victòria, els de Jordi Rivera passaran a la següent ronda amb tots els punts possibles, tenint així ben encaminat l'accés a quarts de final. I cop d'efecte de Gerard Ferrés al Dakar, el català s'ha situat quart a la general després de l'etapa d'ahir. Matthias Wallner va guanyar i va fer-se amb el lideratge de la prova amb quasi 40 minuts de marge respecte a Joan Barreda. Ferrés té el podi ara només 6 minuts. En cotxes, Carlos Sainz segueix líder, ara amb 50 minuts i mig d'avantatge respecte a Peter Hansel, que va guanyar l'etapa d'ahir.
Han parlat en les últimes hores
Quique Sánchez Flores, l'entrenador de l'Espanyol, en la prèvia del derbi.
Nosotros también tenemos que defendernos con garra y con fortaleza y con fuerza, porque sabemos que el rival, si puede, se ensaña con nosotros. Yo quiero un equipo fuerte, quiero un equipo agresivo, quiero un equipo que corra, quiero un equipo que meta la pierna, y prefiero acabar el partido con 4 amarillas que con ninguna, sinceramente.
Y Ernesto Valverde, ex Perico, ahora técnico blaugrana.
Creo que están en uno de los mejores momentos de la temporada. También, bueno, ya por los resultados que han conseguido en Liga y luego también pues por haber remontado en la anterior eliminatoria con el Levante. Esas eliminatorias, de lo que se trata sobre todo es de no tener malos momentos, porque los malos momentos durante algún partido te pueden costar caro.
I a les xarxes socials.
Jennifer Pareja apadrinant la jornada del compromís per la igualtat, unes ponències organitzades per Iberdrola, en les quals també hi prenen part, per exemple, les jugadores de la selecció femenina de rugby, la karateka Sandra Sánchez o la periodista Gemma Herrero. Podeu veure els diferents tuits repiolats per l'ex-waterpolista del club al seu Twitter, @jenniferpareja.
avui celebra el seu aniversari.
Un ex del Sabadell i ex de l'Hèrcules, Juan Carlos Mandià, entrenador que celebra el 51è aniversari, i també un altre ex arlequinat, ara migcampista del Badalona, Toni Lau, bufant 34 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig clavats per sobre de les dues. Joan Blanc, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui has passat per la nova Creu Alta, hi havia roda de premsa. Al tornar una altra vegada a engegar la rutina habitual de les setmanes, és dimecres, per tant el Sabadell avui ha tornat a la feina, ha tornat als entrenaments, intentant deixar en un accident la patacada, l'ensopegada de l'altre dia davant de l'Olot. Tancar aquesta ferida definitivament i pensar ja en l'Hèrcules, en un rival directe, com dèiem, en començar, amb diferents factors que poden explicar, per exemple, el perquè el Sabadell no és més amunt a la classificació. Bàsicament, a la nova Creu Alta és el principal problema, com sabem, el tema dels punts que s'han escapat. És cert que el dia de l'Olot és el primer que es perd a casa, però havien volat molts i molts punts en forma d'empat en el que portem de campanya. Avui el principal protagonisme se l'ha endut en sala de premsa Aleix Coc, un dels habituals. De fet, protagonista ja a la primera volta amb l'expulsió al Rico Pérez, després es va perdre alguns compromisos, però des d'aleshores un autèntic fix als esquemes de Toni Saligrat. Has pogut parlar amb ell, Joan? No sé, sobretot, què ha dit el central al voltant d'aquesta derrota dolorosa contra l'Olot, al cap i a la fi, pensant ja una miqueta en l'Hèrcules.
Sí, et sembla, comencem, Adri, per l'aspecte personal. Un Aleix Coc que diu que està molt content amb la temporada que està fent, amb la confiança que li està donant Toni Saligrat, i que una mica així somrient i en plan broma ha dit que si li ha de demanar alguna coseta és una mica d'encert de cara a porteria, però que tot arribarà, que tot arribarà. Sobre el partit de diumenge contra l'Hèrcules d'Alacant, un compromís que sembla que està marcat en vermell dins del vestidor arlequinat, després del que va passar al Rico Pérez, d'aquella derrota, a més, amb polèmica, amb un penal xiulat que era fora de l'àrea, i amb un Aleix Coc que va ser expulsat. Doncs bé, ha dit que no té un sentiment especial per intentar reivindicar-se o de revenja per aquest fet. Diu que, si no, això fins i tot el podia descentrar encara una miqueta més, però el que sí que ha evidenciat a la defensa del centre d'esports és que ja han passat pàgina a la derrota contra l'Olot, conscients que els 3 punts de diumenge són molt importants.
Sabíem que, bueno, el partit de l'Olot era molt important, no? Era una oportunitat, doncs, com tu bé dius, per enganxar-nos a la part de dalt. No va ser així, bueno, ja aquest partit ja s'ha passat, ara nosaltres només pensem en l'Hèrcules i ja està, no, només pensem en treure els 3 punts, no pensem ni en psicosis ni en res més, no?
Doncs això, deixar en accident i prou la derrota de l'altre dia, 1-2 davant del conjunt de la Garrotxa. Tot això, avui, Joan, hi havia vídeo, avui tocava revisar una miqueta les errades contra l'Olot en aquest últim partit. Segurament un dels aspectes a corregir continuen sent, perquè ha estat una constant aquesta temporada, dins del que és un equip sòlid, ferm en defensa, com és aquest Sabadell, les jugades d'estratègia en contra, que al final és on més incideix un cop i un altre Toni Saligrat, perquè a la categoria valen el seu pes en or, podríem dir, i perquè el Sabadell, en aspectes defensius, doncs segurament sigui la gran carència que està tenint aquesta temporada.
Sí, diu l'Aleix Coc que és una de les poques fórmules que troben els equips per fer-li mal i per crear ocasions, o com a mínim sensació de perill a l'equip de Toni Saligrat. Diu el central que l'equip encaixa poc, que és molt sòlid, que en accions normals de partit els rivals pràcticament no els creen ocasions, però sobretot a casa, sobretot a l'estadi de la Nova Creu Alta, la defensa d'aquestes jugades d'estratègia no està sent del tot bona i, per tant, toca millorar.
Més que res, a casa, jo crec que anant a nosaltres, en principi, només on ens costa potser menys, que igualment crec que als rivals els hi costa, no? Potser és, com tu dius, la pilota parada, no? Si no és en aquest aspecte, és molt complicat que a nosaltres ens facin gol, no? Doncs, bueno, és una mica millorar en aquest sentit, que jo crec que l'equip ho està fent molt bé, perquè tampoc estem encaixant molts gols, però, bueno, és un aspecte que s'ha de millorar.
Doncs queda clar, és un aspecte a corregir. També ha parlat ja de l'Hèrcules, del proper rival. A partir del dimecres ja comença a ser un bon dia per començar a analitzar una miqueta què ens trobarem al cap de setmana? En aquest cas, un rival, Joan, ho dèiem en començar, que potser per cartell és un altre històric del futbol estatal, té aquella exigència per part de l'entorn de ser a dalt sí o sí cada temporada, i això sovint el Rico Pérez sempre juga males passades. Per exemple, llegíem, sentíem a companys de la premsa a la cantina aquesta setmana parlant ja de la necessitat de reforçar-se, que Portillo ha de portar jugadors de nivell, jugadors top per poder ser a la part alta, que aquest Hèrcules ha d'acabar lluitant als play-off descents, i per tant, segurament per això la sensació que es té a Alacant d'aquesta temporada és força pitjor que la que es té a Sabadell del centre d'esports, i això que l'Hércules, ara com ara, recordem, està per sobre del Sabadell a la taula.
Sí, té dos punts més que el centre d'esports Sabadell, són dos equips que estan molt semblants a la classificació, però sí que és cert, sobretot degut també a l'última derrota, que la dinàmica o les sensacions no acaben de ser del tot bones al conjunt herculà. Sí, com sigui, un Aleix Coc que afirma que el partit de diumenge és important, entre altres coses perquè, bé, el que perdi podria quedar ja un pèl despenjat d'aquestes primeres posicions, tot i que, diu el tarragoní, que encara quedaran moltes jornades.
No, també és veritat que queden moltes jornades, no? Jo crec que independentment del resultat, bueno, sí que ens fastidiaria no guanyar, però bueno, sabem que queden moltes jornades i hem de seguir lluitant. I com bé he dit abans, l'equip cada cop està millor i això és el positiu.
I una més en aquest sentit, Adri, l'última del central del Sabadell, que ha explicat també una miqueta, això, a grans trets, perquè tot just l'han començat a veure avui, com esperen l'Hèrcules a l'estadi de la nova Creu Alta. Estem dient ara que el conjunt alacantí té necessitat de puntuar, té necessitat de guanyar, per tant, diu Aleix Coc que vindran a per totes, que intentaran aconseguir els 3 punts i que el que ha de fer el Sabadell és ser un equip rocós, un equip sòlid, que vagin passant els minuts i que l'Hèrcules es trobi incòmode sobre el terreny de joc i aprofitar doncs les errades o els moments d'aquests d'angoixa, de precipitació que pugui tenir l'Hèrcules per acabar-se emportant la victòria.
Sobretot amb la dinàmica que porten, que és més aviat negativa pel equip que és, pel club que és, doncs vindran amb moltes ganes de treure un bon resultat aquí, no? I bueno, es trobaran amb un equip molt rocós i que bueno, també voldrà treure els 3 punts.
Doncs els 3 punts que evidentment també voldrà treure l'Hèrcules en aquest partit, Joan, per recordar una miqueta del que queda, el que ha dit Aleix Coc, per tancar una miqueta aquesta informació, la cita a l'horari habitual, sempre i quan no hi hagi cap contratemps d'última hora, oi?
Sí, així és. Demà nova sessió d'entrenament dels de Toni Saligrat, a l'espera d'aquest partit de diumenge a les 5 contra l'Hèrcules a l'estadi de la Nova Creu Alta, mitja hora abans de la sintonia del Sabadell en joc. I per cert, Adri, que avui s'espera al Centre d'Esport Sabadell una resolució del recurs que va presentar ahir el conjunt arlequinat al comitè de competició per tal que quedi sense efecte la targeta que va veure Guille Menot el passat diumenge contra l'Olot.
Una targeta que, la veritat, alguns encara ens fem creus de com, no sé si assenyala penal o no, però com va veure aquell bon home, Alexis Pulido Santana, la intenció de fingir de Jeremy Guillemenot. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Dèiem que l'Hèrcules i el Sabadell són dos històrics del futbol de casa nostra. Segurament per això les coincidències entre els dos conjunts són molt grans. La llista de jugadors o d'entrenadors que han passat per les dues entitats és enorme. Cecilio Zunzunegui, Vicente Amigó, també Adjutori Serrat, sabadellenc, per cert, Adriano García, Vicente Borge, Pere Belmonte Piti, el tindrem, per cert, aquesta setmana de comentarista, Javier Verdejo Verde, Xavi Moro, Jordi Tarrés, Abraham Paz, Javi Montava, també Gaia Solín, Javier Bas o Manuel Gato, entre molts d'altres, a més de Perico Alonso, a Sabadell com a jugador i a Alacant com a entrenador, i dels tècnics Juan Carlos Mandià, avui és el seu aniversari, i Pepe Martínez, que també va ser porter en el seu dia del centre d'esports. Són alguns dels jugadors que han passat per les dues entitats. També tenim alguns sabadellencs de naixement que han defensat la samarreta herculana, com ara el lateral, ara el cornellà Pere Martínez, o Eladio. De tots ells, avui ens quedem amb Dani Tortolero.
Format a Can Barça, Dani Tortolero va passar-se les primeres temporades com a professional al Barça B entre l'any 1999 i el 2003, període en el qual va ser internacional amb les seleccions espanyoles sub-20 i sub-21. Aleshores, el central va iniciar el seu periple per la geografia estatal, fitxant per equips com l'Elche, el Nàstic de Tarragona o l'Hèrcules, el rival aquesta setmana del Sabadell, on va ser-hi la campanya 2005-2006 a segona A, disputant 6 partits. Després de passar per Alacant, Tortolero va anar al Salamanca i va tornar al Gimnàstic, on va estar-se del 2007 al 2009. La penúltima etapa pel futbol de casa nostra va ser a Montilivi. El defensa va vestir la samarreta del Girona durant 3 temporades a segona A, just abans de signar pel centre d'esports. L'any 2012-2013, el segon dels 4 seguits dels arlequinats a la categoria de plata en aquesta última tongada, Dani Tortolero va disputar 31 partits, anotant un gol en el Sabadell 3, Jerez 0. Des que va sortir del centre d'esports, l'estiu del 2013, Tortolero ha tingut un parell d'experiències a l'estranger, el Doxa xipriota i una de Fugaz, el Ràpid Bucarest de Romania, abans de retirar-se fa un any i mig. El central és en l'actualitat l'entrenador del juvenil A del Sabadell Nord, resideix a Sabadell i té botigues de roba esportiva a la ciutat.
I a més de tot això, el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Dani, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com és que et vas quedar aquí a viure a Sabadell? És la pregunta que més d'un se sorprèn quan, per exemple, passa per una botiga a comprar alguna cosa de roba i es troba Dani Tortolero.
Sí, pues mira, por el tema de circunstancias, cuando bueno, estaba en Girona y que nació mi hijo, pues por cosas que pasan en la vida, pues nos separamos, la madre y yo, y bueno, la madre está aquí de Sabadell y ya me vine aquí a vivir. Entonces, desde hace ya prácticamente 8 años, ya vivo por aquí, por Sabadell.
Dani Tortolero, un sabadellenc més, pràcticament. Entrenes el juvenil A, també, del Sabadell Nord, ho sentíem ara. No sé si... Ara mateix, per exemple, intentant treure'l de la part baixa de la classificació, tenies ganes d'aquesta experiència com a entrenador? Volies continuar vinculat al món del futbol? Com ho portes, aquestes primeres setmanes?
Bueno, pues mira, la verdad que ha sido un poco coincidencia, porque también, bueno, mi hijo juega aquí en el Sabadell Nord y, bueno, y de ir a verlo y tal, pues alguna vez había hablado con los coordinadores y demás, y me lo propusieron, la verdad que no tenía intención, sobre todo ahora, o sea, más adelante, pues no sé, pero ahora mismo no tenía intención, pero bueno, se me presentó esta oportunidad y, bueno, y sobre todo pues, para intentar ayudar al club y eso, pues acepté.
Em deies avui que força desconnectat del futbol, més enllà d'aquesta altra vessant com a entrenador, que no segueixes tampoc l'actualitat de la segona B. No sé si després de com va anar el tram final de la carrera, tenies en certa manera les ganes d'oblidar-te durant una temporadeta del futbol, de desconnectar una miqueta.
Sí, 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 como te digo, bueno, desde que dejé de jugar, bueno, las últimas experiencias, sobre todo en el extranjero, no fueron lo mejor que como esperaba y sí que es verdad que durante un tiempo pues dije, mira, ahora vamos a dedicarnos a otra cosa y más adelante pues ya veremos y es por eso porque es lo que estoy un poco desconectado de lo que es el mundo profesional y del fútbol y bueno, ahora aunque esté entrenando a chavales juveniles, pero sí que es cierto que no estoy pendiente de las ligas españolas ni del mundo profesional.
Tu vas passar per aquí per Sabadell en l'època LFP a segona divisió. Entenc que deu fer una miqueta de ràbia veure'l ara a segona B, perquè tu quan vas passar per aquí el projecte podríem dir que feia pujada, l'equip s'estava consolidant a segona A, semblava que podria estar-se força temps en aquesta categoria. En canvi, un parell d'anys més tard va caure a segona B i des d'aleshores aquí continuem en aquesta categoria de bronze. Un Sabadell molt diferent al que hi ha avui dia amb el que tu et vas trobar com a jugador.
Sí, bueno, el fútbol tiene estas cosas, sabes que bueno, aunque hayan proyectos interesantes, las temporadas cada año son distintas y los equipos que a priori tienen una tienen un objetivo, pues si no se cumple, pues bueno, puedes sufrir y puedes estar peleando pues por descensos, que es como lo que le ha ocurrido al Sabadell, ¿no?
Et pregunto per Alacant. Tu vas estar a l'Hèrcules, vas jugar pocs partits. No sé l'experiència teva allà a l'Hèrcules com va ser.
Pues sinceramente ha sido la peor experiencia que he tenido en mis años como profesional. Bueno, sí que es verdad que estas experiencias te hacen más fuerte y bueno y vuelves con más ganas al siguiente año. Pero el año que pasé allí fue bastante duro porque bueno venía de jugar bastante en Tarragona y bueno y para mí era también un escenario pues interesante. Era un club que acababa de subir, pero bueno, también tenía aspiraciones. Y bueno, no tuve la suerte de tener continuidad ese año y bueno, pues la experiencia no fue buena, pero bueno, me sirvió también para hacerme más fuerte y para la siguiente temporada, pues coger más fuerza, perdón.
L'última, tu has estat a Sabadell i has estat a Alacant, per tant, coneixes perfectament l'entorn, l'afició, els mitjans, una miqueta el que mou dos clubs que, en certa manera, tenen solera, i més encara a segona divisió B. Són clubs que estan segurament acostumats a estar més amunt. A segona divisió A seria més o menys la categoria que correspon per història tant a l'Hèrcules com al Sabadell. Et pregunto, per tant, la pressió que poden haver-hi en aquestes dues places. Potser a Sabadell s'està ara mateix acabant de cosir un nou projecte i la gent està un pèl més il·lusionada. Per una plaça com la d'Alacant, com un club com l'Hèrcules, que està gairebé obligat de sortir d'haver d'estar dalt a la segona divisió B, tu creus que l'has viscut des de dins, que pot haver-hi una pressió afegida, que pot condicionar en negatiu tot això un club com l'Hèrcules?
Sí, bueno, creo que es el Hércules el que debe tener más urgencia o, bueno, en este sentido, más presión. El Sabadell, como bien dice, es un proyecto nuevo donde sí que es verdad que la gente tiene muchas ganas, pero bueno, tienen que tener un poco más de paciencia. En este caso, el Hércules también es un club con siempre demasiadas prisas, con proyectos a corto plazo. Entonces lleva ya varios años en segunda B y yo creo que son ellos los que tienen que tener más presión. Entonces espero que Sabadell pues aproveche esa presión que añadida que tiene el Hércules y pueda sacar un buen resultado.
Doncs tant de bo que sí, i que així el passi també a la classificació. Dani Tortolero, com dèiem, ex del Sabadell, ex de l'Hércules i un ciutadà més des de fa ja uns quants anys d'aquí de la ciutat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Abraçada, gràcies.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de tres, per cert, ben atents demà, Hotel Suís especial amb Esteve Calzada, amb el màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell, per conèixer les claus de futur del Centre d'Esports, no només des de la vessant esportiva, sinó també la institucional, l'econòmica, al cap i a la fi, saber una miqueta quines són les idees dels actuals gestors del Centre d'Esports Sabadell. No deixem encara ni el club ni tampoc el futbol, perquè tenim derbi a la vista a la preferent de futbol femení, i us ho dèiem, amb nou entrenador al Sabadell. S'enfrontaran Planadeu i Sabadell Femení al Municipal de la Planada Can Deu diumenge amb situacions malauradament massa similars. Els dos tanquen la classificació, per tant, les urgències marquen una miqueta aquest derbi. Això i, com diem, també l'arribada d'Àngel Codina a la banqueta del conjunt arlequinat, agafant així el relleu de Jordi Saltó, que va deixar l'equip després de la derrota a Vilafranca per motius personals. Ara comença l'era de Codina, podríem dir, al capdavant de l'equip, acompanyat d'un altre arlequinat que també havia estat en el passat al club, com és Raúl Rodríguez. La situació és delicada amb l'equip instal·lat al penúltim lloc, però això sí, el nou entrenador del Sabadell Femení s'ha mostrat avui esperançat.
Quan va sortir la possibilitat, quan va sorgir l'opció, ja vam contemplar que seria un repte molt complicat, però bueno, encara queda tota la segona volta per començar. De fet, aquest diumenge comencem la segona volta. Són 14 partits per davant, estem a dos punts de la permanència. És complicat, però no és impossible. Jo crec que recuperant la il·lusió i recuperant la competitivitat en resultarà una miqueta més fàcil.
Han de recuperar la competitivitat, diu Àngel Codina, davant d'un Planadeu que, si fa no fa, es troba en una situació molt similar a la del Sabadell. Les de la zona nord, a més, venen de sumar 4 dels últims 6 punts, per tant, una inèrcia positiva. Així que Vicent Díaz, el tècnic de les de la zona nord d'aquest Planadeu femení, assegura que el derbi arriba en el millor moment de la temporada per elles.
Viene el derbi, pues contentos con el juego, hacemos un buen juego, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y bueno, y viene en el momento justo, donde hemos conseguido victoria contra Estartit y empate contra el Porqueras, que son terceros y cuartos, y bueno, a nivel de resultados bien.
A les 4 arrenca diumenge aquest derbi de la preferent femenina entre el Planadeu i el Sabadell. Recordem que el conjunt arlequinat, a diferència del Planadeu, que com sentíeu ara està enratxat en les últimes jornades, les arlequinades estan obligades a canviar la tendència de les últimes setmanes per poder fer alguna cosa més a la classificació. De fet, Codina ha destacat sobre aquest partit, sobre aquest derbi, duel de proximitat, la competitivitat del rival d'aquesta escola de futbol Planadeu. A la primera volta, empat entre els dos conjunts a Olímpia. Ara toca tornar a veure les cares, això sí, al Municipal de la Planada Can Deu. 6 minuts i 2 quarts de 3, una aturada en el camí, i de seguida parlem de waterpolo.
Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
Ja no té sentit seguir participant del dia a dia quan, a més, ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol i segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats? Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més dijous a les dues en un hotel suís especial. Esteve Calzada a fons. T'ho perdràs?
Hotel Suís.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Cari Santos. Boca, audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i dos quarts de tres en directe a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Canviarem d'idioma ara perquè la nostra propera protagonista és dels Estats Units, parla anglès i comença a parlar ja l'espanyol i, per tant, canvio el idioma y saludo a Kylie Neuschul, la waterpolista californiana del Club Natació Sabadell. Kylie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, ¿y tú?
Pues mira, con ganas de conocer la historia de Kylie, de esta jugadora que lleva ya dos años aquí en Sabadell con nosotros, con el equipo de waterpolo, que tantas alegrías le ha dado a la ciudad. No sé si este segundo año te encuentras más adaptada, conoces mucho más la casa, las compañeras, si te encuentras incluso mejor que en el primero.
Sí, este año mejor, un poco mejor, hablo mejor, puedo entender más, también no hablo catalán todavía, pero estoy muy contenta, sí, muy contenta, con ganas de empezar esta fase aquí en 2018.
Lo del catalán seguro que es cuestión de tiempo, ¿eh? De aquí a unos meses seguro que te vuelvo a entrevistar y lo podemos hacer en catalán sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal el recibimiento aquí con las compañeras, con el club? ¿Cómo te encuentras en la ciudad? ¿Es más o menos lo que te esperabas cuando firmaste hace año y medio por el Sabadell?
Sí, es mucho más. Yo vine aquí en enero de 2016 y no pensaba que Sabadell es una ciudad bastante grande y con mucha gente y mucha actividad, y me encanta el club. El club es mi vida, es mi casa. Estoy ahí casi cada día dos veces entrenando, la gente, todo es increíble aquí.
Un modelo muy diferente, ¿no?, al de Estados Unidos. Allí, por ejemplo, también ha habido jugadoras que han hecho el camino al revés. Pienso en Annie Sparr, que también ha estado jugando en Estados Unidos. Un sistema más centrado, por ejemplo, en la selección, con todas las universidades detrás, pero no hay un club social como es el Natació Sabadell, con tantas y tantas miles de personas que van a entrenar al margen del waterpolo, con una escuela detrás. Es un modelo que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no?
No. El más parecido es la universidad. Tenemos, pero no es de todas edades. Hay que tener 18 a 22 y luego ya está. No puedes entrenar en la universidad, no puedes jugar. Tienes que buscar un club, pero no tienen tantos socios, no tienen deportistas ni restaurantes. Este club es increíble.
¿Qué te ha sorprendido de aquí a nivel de waterpolo? Si, por ejemplo, piensas en la Liga Española, en los equipos de aquí, en la manera de trabajar, de entrenar de los equipos, ¿qué es aquello que dices, yo no me esperaba que esto fuese así?
Pienso que aquí es un poco menos tiempo en el agua porque hacemos... Hablo de la selección, porque antes estaba jugando con la selección americana y preparando para los juegos en 2016, y por eso entrenábamos bastante, pero 7 horas cada día. En la universidad es un poco menos porque estudiamos también, como muchas de las hijas del equipo aquí están estudiando y entrenando, pero más difícil que en Estados Unidos. Creo que es casi igual. Hacemos gimnasio y luego nadamos, y por la tarde más táctica, más waterpolo. Es casi igual que Estados Unidos, un poquito menos tiempo en el agua, pero con la selección seguro que aquí están haciendo casi igual como nosotras.
Lo que sí que cambia es el tema del nivel, ¿no? En la Liga Española, por ejemplo, el Sabadell, como mucho San Andreu, Mataró, pero es el gran dominador, acaba las ligas casi siempre sin ceder ni un empate ni una derrota. Al final hay mucha diferencia.
Sí, no, hay mucha diferencia aquí que Estados Unidos, porque aquí los equipos son profesionales. Y, por ejemplo, cuando jugamos contra la semana pasada, jugamos contra San Andreu y no sé, acabamos creo 9-6, y ellas son jóvenes pero son profesionales. Es diferente que en Estados Unidos somos estudiantes también, no siempre estamos pensando en waterpolo como aquí es más waterpolo, y especialmente con chicos es mejor, es mejor a jugar siempre waterpolo para mejorar, para competir contra equipos internacionales.
Ahora que me dices el tema de los equipos internacionales, esta semana es especial para vosotras porque vuelve la Copa de Europa, os estrenáis, el Sabadell entra directamente en la fase de grupos, en la segunda ronda. Y no sé si dentro del vestuario, tú que ya el año pasado estabas, hay esas ganas de quitarse la espina de lo que pasó en Rusia el año pasado, que os quedasteis a las puertas de la final de la Champions. El objetivo aquí cada año es poder reinar en Europa, y por lo tanto, el haberse quedado tan cerquita de una final el año pasado os hace tener un poquito más de ganas ahora para afrontar esta nueva competición.
Sí, por supuesto, tenemos ganas. Yo tenía ganas hace mayo, hace 10 meses, pero sí, el equipo en el vestuario estamos preparadas, pero también un poco nerviosas, porque hace tiempo que hemos jugado un partido en Champions.
¿Cómo llegáis al inicio de la Champions? Con ese punto de, no sé si decir dudas, porque decías ahora, hace mucho que no se juega un partido de Champions, pero ¿llegáis preparadas a este inicio de competición?
Creo que sí. Hemos preparado ahora 3 semanas hemos llevado entrenando juntas antes de vacaciones un poquito, pero en el otoño también estábamos entrenando casi cada día, muy duro, intenso, concentradas, y ahora un poco más el físico ya está, y ahora con táctica, y vamos a ver, tenemos ganas, seguro.
Los rivales serán el Dunajvaros de Hungría, el Utrecht de Holanda y también el Sant Andreu, que como dices, esta semana justo ganasteis a las de Barcelona por 6-9 en la piscina Pere Serrat. El objetivo entiendo que es ser primeras de grupo.
Sí, el objetivo seguro, primero de grupo, pero creo que el segundo pasa también a jugar en el cuartofinal. Pero seguro, no queremos perder, no.
Las dos últimas, la primera, el entrenador es nuevo, el proyecto es nuevo, David Palma este año también se estrena en Europa esta semana en esta fase de grupos que se disputa en Barcelona, ha cogido el relevo de Nani Guiu este verano. Después de ya unos meses, tú que venías desde fuera y que has podido ver el trabajo del uno y del otro, ¿qué tal el trabajo con David Palma? ¿Qué tal la relación entre el entrenador y el grupo?
Muy bien. El año pasado estaba muy contenta con Nani y estaba un poco pero ahora con David todo bien, está muy muy de táctica y me gusta, explica todo durante los entrenos y porque soy de fuera, es muy importante para mí, y también con físico también en el gimnasio ha traído un preparador físico de fuera y llevamos muy bien, estamos preparadas físicamente y en el agua también, no sé, hace todo, él puede hacer todo de táctica, de técnica, de físico, todo. Uh-huh.
La última, Kylie, jugáis en Barcelona además este estreno en la Champions, me imagino que primero porque vendrá gente de Sabadell a ver el partido o los partidos y sobre todo por el hecho de ahorraros el tener que viajar lejos, el tenerlo cerquita, contentas con jugar aquí en la piscina Sant Jordi, ¿no?
Seguro, es mi primera vez jugando en Sant Jordi y escucho cosas muy buenas de esta piscina, también está muy cerca y seguro vamos a tener apoyo y no sé, a disfrutar.
Pues a disfrutar, Kylie Neuschul, jugadora del Natació Sabadell, de l'Astral Pool de waterpolo femenino. Enhorabuena primero por el idioma, porque la verdad es que para llevar poquito tiempo aquí lo dominas muy muy bien. Toda la suerte del mundo de cara a la Champions que el viernes comenzáis y nada, como decías ahora, a disfrutarla también.
Gracias.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
La Kylie, una de les jugadores de l'equip olímpic, campió dels Jocs de Rio 2016 dels Estats Units i una de les fitxatges estrella en les últimes temporades del Natació Sabadell, que la volíem descobrir avui aquí al programa. No deixem encara el waterpolo perquè avui hi ha cita a les piscines Carles Ibars, en aquest cas de waterpolo masculí. L'Astralpool Natació Sabadell es posa al dia a la Lliga Premat, el que sempre se li ha conegut com la divisió d'honor masculina, rebent a les 6 d'aquí una estoneta el Navarra de l'ex del club Manel Silvestre. Després d'estrenar l'any a la Champions amb una previsible derrota, podríem dir, a la piscina del Prorreco a Itàlia, el conjunt sabadellenc afrontarà un duel a priori assequible contra els pamplonesos. Per això, Xava Gómez, l'entrenador de l'Astralpool, el considera un rival propici per anar recuperant paulatinament el ritme de competició. El Cantàbric reconeix que aquest Navarra és molt més fort jugant a casa que no pas fora, com aquesta tarda que visita Can Llong.
És un equip que por lo general, cuando juega fuera, baja un poquito, en casa son más duros, pero bueno, lo último que podemos hacer es confiarnos, lo último que podemos hacer es estar entre relajados, porque sabemos que meter al pequeño y tenemos que ser muy concentrados.
Ahir la selecció espanyola amb els internacionals del club Pepe Motos i Sergi Cabanas va perdre d'un 9-8 el segon partit de la Lliga Mundial, en aquest cas enfrontant-se a Hongria i en territori magiar. L'endemà d'aquest enfrontament, avui a les 6, com diem, Natació Sabadell masculí, Navarra, a la piscina de Can Llong.
El Teatre La Faràndula de Sabadell, amb les estrelles solistes del Ballet de Bolsoi de Moscou, Moscou State Ballet i la Gran Orquestra Simfònica, presenta El Cascanueces. 18 de gener al Teatre La Faràndula de Sabadell, a 9:15. Viu la fantasia d'un conte. Viu l'art del ballet clàssic amb la millor companyia de dansa. El Cascanueces a La Faràndula. Entrades a sabadell.cat i taquilles.
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
sentit seguir participant del dia a dia, quan a més ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol, i segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats? Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més, dijous a les 2 en un hotel suís especial. Esteve Calzada a fons. T'ho perdràs?
Hotel Suís. Caminar és molt bo per a la salut, però també és molt important un calçat de qualitat. Si tens els peus delicats, amples o necessites unes sabates per a plantilles especials, camina amb Kumbu. Si t'agrada la moda i vols confort en els teus peus, camina amb Kumbu. I si vols gaudir d'unes bones rebaixes, acosta't ja a Kumbu. Sabateria Kumbu, a Ronda Zamenhof, número 6, al costat de la plaça Mercet. Kumbu, especialistes en calçat Gore-Tex per esport i muntanya, amb les millors marques en calçat. Mephisto, Ara, Stonefly, Miquel, Albiflex...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Minuts, 45 segons i 3 quarts de 3 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell. Hem parlat de waterpolo, hem parlat de futbol i volem també conèixer els detalls de la Llanera Trail, d'aquesta prova que s'està guanyant ja un respecte, un foradet a les curses atlètiques de la ciutat, que cada cop n'hi ha més i de millors. Per això saludem a un dels responsables de l'organització de la Llanera Trail, com sempre, amb la UES, amb la Unió Excursionista Sabadell al darrere. Raül Angulo, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé.
21 quilòmetres la curta, entre cometes, això de curta, 43 la llarga. No sé si un tipus de cursa trail com és aquesta, d'aquestes distàncies, té un perfil de participants diferent d'altres curses, per exemple, que es puguin dur a terme aquí a Sabadell.
Sí, per la tipologia de curses que es feien fins ara aquí a Sabadell, sí que potser la Llanera Trail, bueno, és un perfil diferent. També és veritat que nosaltres l'enfoc que li donem també és una mica de cursa d'iniciació per la gent que potser vol fer el salt d'una cursa d'asfalt o no s'atreveix a la muntanya o no sempre trobes amb curses de molt desnivell que potser la gent no s'atreveix, doncs aquest és el perfil que busquem a la cursa. També hi ha evidentment gent professional, experts o gent que corre molt, que també els serveix com a entrenament a principi de l'any, i depèn de com el clima que tu agafis, al final el repte te'l poses tu mateix.
Quan parleu amb els participants, el traçat sorprèn els que són menys habituals? És més dur del que s'esperen, més atractiu? Quins inputs rebeu?
De moment, tots positius, i fins i tot no només de gent de fora de Sabadell, que no coneix l'entorn, i que sí que és veritat que es pensa que aquí no es troba en massa d'entorn natural, o s'espera una cosa molt plana, els hi sorprèn, i fins i tot gent de Sabadell els hi sorprèn també per estar habituats a córrer sempre per potser els camins més habituals, i aquí intentem sempre buscar una mica això, sorprendre, sortir del camí més traçat, intentar obrir algun corriol, i fins i tot això, ja et dic, gent de Sabadell que coneix l'entorn els hi sorprèn, i això és el que ens agrada.
Clar, al final és una bona manera per descobrir el nostre rodal, no? Perquè la cursa passa, per exemple, en el cas de la de 43 quilòmetres, per Sabadell, per Castellà del Vallès, per Sentmenat...
Correcte.
Pel Puig de la Creu també, és una bona manera de conèixer tot el que ens envolta.
Clar, tot aquest entorn, els tres municipis que estan en contacte i que compartim aquest rodal, que val la pena de donar a conèixer, i ja et dic, que hi ha racons sorprenents que la gent no s'espera, i en una ciutat tan gran com és Sabadell, i el fet d'aquest, el contrast aquest de sortir d'una ciutat del vell mig i que et trobis de seguida a un quilòmetre i mig que ja estàs oblidant-te de tot, no escoltes només el silenci... I val la pena, la veritat.
I sortint de tot això del centre, que això no sé si també li dona un plus, que no és gaire habitual trobar-te que surtis del centre de la ciutat i llavors de cop i volta et trobes... Clar, potser sorprèn, no? Que no sé si us han preguntat molt o poc sobre el tema, però clar, tu dius, la Llanera Trail, però surt del centre de Sabadell, aquí hi ha alguna cosa que balla, no?
Sí, la gent es desquadra una mica, no? Hòstia, cursa de muntanya per Sabadell, això no, hi ha algú que no acabo d'entendre. Evidentment, tenim les muntanyes que tenim... És així, és una mica entre cometes, però bueno, no deixes de trepitjar a terra i fas el teu desnivell.
aquí els de la Marató pugen al Puig de la Creu, vull dir que és una muntanya prou important i un bon mirador del Vallès. I és això, és el que... Sí, sí.
El topall era de 800 atletes, sí. Les inscripcions es tancaven fa uns dies, no sé com ha anat la cosa a nivell de participació.
S'ha de dir que, per exemple, l'any passat vam tenir un nivell excepcional, tampoc vam, el topall era de 800 igualment, no vam arribar, vam tenir 700, aquest any tampoc hem arribat als 800, evidentment. Nosaltres posem el màxim que nosaltres som capaços d'assumir com a organitzadors, eh? Hem passat els 500, que per nosaltres és el... superar els 500 allò que ja estem satisfets, no? Tot el que vingui de més, i estem a 530, vol dir que per nosaltres ja és un èxit total, que ens mantenim això, superant 500 en totes les edicions, les tres edicions que portem, i com deies abans, fent un forat en aquest calendari molt ple de curses, per nosaltres és un èxit, estem molt contents.
Si algú ara mateix està sentint això i diu, va, que m'animo, que de normal jo, el que deies abans, sóc més de fer potser 10, 12, 15 quilòmetres i vull fer el pas, o directament sóc de córrer per asfalt, però vull provar també això de la terra, a veure què tal. Som a temps, no som a temps?
Ara, per desgràcia, ja no, perquè clar, estem a 4 dies de la sortida i clar, ja ho hem de tenir tot lligat. Implica... moltes coses ja que hem de tenir previstes, la impressió de dorsals, ja tot preparat, i tots aquests canvis ara ens estiroten. Nosaltres ja vam tancar, vam allargar uns dies abans, perquè sempre hi ha el despistat que es va quedar fora, vam allargar 72 hores, i ara vam tancar definitivament, ens sap greu, però que s'apunti per l'any que ve, que reservin la data, que tornarem amb la quarta edició.
De moment, amb la tercera, no sé si teniu la sensació a nivell intern a la UES que s'està guanyant un protagonisme especial dins de l'entitat, que al final, per gent que mou, per visibilitat, allò que dèiem abans, sortir del centre de Sabadell amb 500 persones participant, et fa tenir una visibilitat que no sé si ja està marcat al calendari de la UES com un dels caps de setmana especials o importants de l'any.
Sí, la UES com a entitat ja organitza moltes activitats que són un clàssic dins del calendari de Sabadell, i la Genera 3, sí, clar, ja és un fixe, i que la veritat és que involucrem a tota l'entitat, eh? Ja només nosaltres que organitzem i els corredors, gent del grup de trail que també ve a córrer, sinó de voluntaris tirem molt, vull dir que al final és tota l'entitat que està volcada, i gràcies a això en l'organització de la cursa, i sí, ja és una cosa que és un fixe.
Per cert, que també té la part més solidària, més benèfica, col·laboreu amb el Rebost Solidari. De fet, és una de les coses més remarcables d'aquest boom runner o de la gent que s'està apuntant últimament a fer curses, que ha tingut un pic en els últims anys i que cada cop més va cap al terreny de la solidaritat, de vincular el tema de l'esport, de la salut, etc., en donar-li un cop de mà a qui ho passa malament, fins i tot a nivell d'entitats, teixir ponts entre unes i altres amb la gent del tercer sector i poder donar-li un cop de mà aprofitant les curses, i en aquest cas la Llanera tampoc ho heu volgut obviar, perquè col·laboreu, com dic, amb el Rebost Solidari, i aquesta consciència solidària sempre hi és al darrere.
Sí, des de la primera edició que se'ns va donar l'oportunitat, i nosaltres sempre estàvem oberts a totes aquestes alternatives, doncs sí, ja vam col·laborar sempre amb el Rebost Solidari, aquest any ja hi comptàvem, i sempre hem anat fent el recapte, diem, pel que és més necessari. En aquest cas, aquest any es busca gel de dutxa, que esperem que tothom col·labori, no només corredors, sinó que la gent de la ciutat, que s'acosti allà a la plaça, que pugui portar el seu gel. Hi haurà els voluntaris de BBVA que el recolliran a la carpa. I sí, per nosaltres és important, perquè és un altaveu que tenim, ja que nosaltres sabeu que fem la cursa, però ens dona l'oportunitat de donar a conèixer això, gent que estigui necessitada, la gent que necessita la col·laboració, i nosaltres tampoc, els corredors, no ens costa res, si ho podem fer, doncs és totalment desinteressat i és un plaer.
Per cert, la corres o no, la Llanera?
No, jo no puc córrer, per desgràcia. El recorregut ja l'he fet unes quantes vegades i el dia de la cursa estem fent el marcatge, a mi em tocarà, vol dir que... Però no la puc córrer, no.
Doncs tocarà gaudir-la des d'un altre punt de vista, que segur que també és molt, molt satisfactori. Organització de la tercera Llanera Trail, Raül Angulo, un autèntic plaer, tota la sort del món, molts encerts. Servidor, per exemple, la va córrer l'any passat, i la veritat és que és una cursa divertida, és una cursa que no t'esperes, però que tens una part que és camí de terra, de cop i volta un corriol, tornes a la ciutat, i té un punt divertit, i que vagi molt bé, com dius, a tota la ciutat. Si no són a temps de participar, com a mínim que donin un cop de mà amb el tema solidari, calendari, o que facin una miqueta de caliu a la sortida i a l'arribada, que després de 21 quilòmetres, 43, ni t'explico, també s'agraeix a l'hora d'arribar. Enhorabona, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I si no m'estirarà de les orelles, també amb bona música, eh? Tindreu a la plaça del Doctor Robert amb els DJs del revés, amb el Toni González, que el tenim avui al control de so i que estarà punxant una miqueta de musiqueta també el diumenge al matí. 10 minuts per tancar el programa, 10 minuts i seran les 3. Acabem parlant, per exemple, d'handbol, entre molts d'altres esports, perquè de seguida farem un repàs ràpid a d'altres informacions, però hem de parlar d'handbol per partida doble, ració doble d'entrada amb el Creu Alta Sabadell handbol, que és ara mateix cinquè a la Lliga Catalana Catalana, Gonzalo Usero, és a dir, que ha guanyat un lloc respecte a l'última jornada, i tot gràcies a la victòria contundent, marcador en mà, aquest 37-23 contra el Parets de l'últim cap de setmana. Van poder trencar el partit dels arlequinats, sobretot gràcies a la feina defensiva i a la porteria, i un cop es va ensorrar el rival, aquest conjunt del Parets, es van distanciar el marcador als creualtencs per tenir així un partit plàcid en el tram final, tot plegat a més en l'estrena del porter David Jornet amb els arlequinats, que ja va tenir minuts a la porteria del Creu Alta Sabadell. Ara toca un repte encara més difícil, visitant el Calella, un rival que és tercer, per tant per sobre de la classificació, però a només 2 punts, amb la qual cosa el podrien enxampar. La Baraix també és en joc, el que ha remarcat Irra Damont, l'entrenador i a la vegada jugador creualtenc, que considera aquest pròxim partit la clau per estar definitivament a dalt.
Nosaltres anem depenent de la nostra feina. Aquesta setmana són 2 punts, la setmana que ve anem a Calella, sabem que és un partit molt difícil, rival ara mateix directe de la zona alta, però sí que poden ser 2 punts molt importants per tal d'assolir un grau més a la classificació.
Sobre el Calella, sobre el pròxim rival, Damont l'ha definit com un equip amb molta experiència i amb molt de talent, un rival que vol que sigui competència directa a la part alta.
Són gent veterana, combinat amb una mica de joventut, però sí que és cert que tenen 7-8 gent de qualitat, no? Tant Litchi, són gent que saben jugar, que porten molts anys jugant això, i realment serà complicat trobar els punts allà, no? O sigui, Calella té el factor pista, penso, a favor en aquests moments, però sí que és un partit que si nosaltres ratllem el ritme d'aquesta setmana, amb defensa forta, contraatac, la porteria portant-nos moltíssim i sense fallos de llançament, realment donarem molta guerra.
Diumenge a 1:15 es disputa al Parc del Mau aquest Calella Creu Alta Sabadell amb els arlequinats. Ho sentiu ara en veu de l'Irra Damont donant guerra. A la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia Sabadell paeix la derrota de 4-21-25 contra un dels rivals de la part alta de la classificació, com és el Mislata Valencià, en la que suposa ja la tercera ensopegada seguida, la tercera derrota consecutiva per les verdiblanques. Les gracienques van tenir opcions, tot i anar remolc tot el partit, però al final no van poder puntuar malgrat jugar al carrer Bocaccio. Joan Gossalvez, el tècnic d'aquest Oar femení, no es mostra excessivament preocupat per aquesta dinàmica negativa que porten.
No preocupa que sigui consecutiva ni res, perquè al final estem ahí, això, tenim molts equips en uns punts molt pareguts i sabem que quan puguem guanyar un partit ens ja anirem cap a dalt de la classificació.
Recordem que l'Oar femení està jugant sense Clàudia Marrugat, que ha marxat fora per una qüestió d'estudis, i tampoc amb Irene García, lesionada de gravetat, que es recupera d'aquesta lesió al genoll. Dissabte a les 6, les gracienques rebran un altre cop a casa el Joventut Handbol Mataró. Ara mateix les verdiblanques són 9, 2 punts per sobre de les maresmenques. Toni, anem a repassar informacions en format més breu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Per exemple, de tenis taula, perquè el Natació Sabadell ha tancat la primera volta de la Primera Nacional com a líder invicta de la categoria, un lloc de privilegi que volen mantenir els nedadors per tenir avantatges després a les fases d'ascens, com ha reconegut el palista Ramon Cliviller.
La primera posició és molt important per atacar la fase d'ascens. Llavors, nosaltres ja hem jugat algunes d'aquestes fases i sabem la rellevància que té com anar, d'anar com a primers de grup. Si no és anar com a primers, quedar segons o tercers tampoc és molt diferenciat. Però nosaltres volem quedar primers, de moment en primers, i lluitarem per quedar primers.
En l'últim partit, el club va derrotar per 1-5 el tenis taula Torelló. Falcons, de la seva banda, en aquesta mateixa categoria, Primera Nacional masculina de tenis taula, va sorprendre el tercer classificat, el Lluïsos de Gràcia, amb un 2-4, que suposa la segona derrota dels graciencs. La veritat és que tatxaran el mapa Sabadell, perquè dues derrotes en tota la primera volta, una contra el Natació Sabadell i aquesta segona ara contra Club Falcons. Tot i admetre la dificultat, el tècnic Joan Noguera s'aspira a lluitar per la part alta en aquest Club Falcons.
Descartar no ve mai de gust descartar res, no? Vam dir que si guanyàvem aquest partit podíem mirar cap a dalt i el perdíem havíem de mirar cap a baix. Per tant, hem de ser conseqüents i hem de mirar cap a dalt un altre cop ara. Intentar posar totes les nostres esperances i opcions sobre la taula i intentar buscar, com dic, la tercera posició. Que és poc probable? Sí, és poc probable, però impossible no és en cap moment. I es pot sortir una molt bona volta, igual que el Lluís, per exemple, ha fet una increïble primera volta.
Busquen, per tant, una bona segona volta. Club Falcón-Sabadell, dissabte a les 6, els falconistes reben el Tramuntana de Figueres. I 6 partits sense perdre, suma el grup de Raona Estudi Barcelona a la tercera divisió de futbol sala. Uns 16 punts de 18 possibles, brillant, culminat amb el 8-5 d'aquesta última jornada davant del Ciutat de Mataró. Dissabte a les 6 visiten el Vacarisses, rival que és 6è, un lloc i només un punt per sota dels sabadellencs. Jordi Novau, l'entrenador d'aquest grups de Raona, analitza així aquest duel directe.
I més, és l'últim partit de la primera volta i significa que serà l'últim partit de la segona volta. La qual cosa, si els dos equips ens hi juguem, ens juguem les garrafes a l'última jornada, doncs, bueno, ja ni t'explico. Serà un partit, o hauria de ser un partit molt igualat.
Dissabte a les 6, com diem, aquest Vacarisses, grups de Raona, Estudi Barcelona. I en bàsquet femení, el Club Esportiu Sant Nicolau vol donar guerra i lluitar per cotes més altes a Copa Catalunya. La mostra d'això, l'últim resultat, el 47-60 a la pista de la JET de Terrassa, en un duel de proximitat, en un derbi, podríem dir, entre sabadellenques i agarenques, i contra un rival que és a la part mitja alta de la classificació. Jordi Zamora, el tècnic grana, fa un balanç més que positiu del que portem de temporada.
No pots assegurar res, però sí que és veritat que marxarem a la segona fase amb un mínim de 4 victòries, que crec que, bueno, no ens assegura res, però crec que hem d'estar contents i hem de felicitar-nos, perquè segurament a principi de temporada no podíem pensar això, no? Llavors, bueno, crec que és moment d'estar contents, a la vegada de saber que si portem aquestes victòries és perquè hem treballat, ens hem guanyat, i queda molt, per tant, toca seguir treballant per poder guanyar més.
Aquesta setmana reben el GIEC gironí i un graó per sota. L'Escola del Carme Masavícola va guanyar la pròrroga de forma vibrant per 81-80 per només un punt al Premià. L'entrenador Álvaro Fernández ha parlat de confiança reforçada.
Venim de festa, vaig dir que ficaríem pocs punts i hem ficat 81, però... però sí, anímicament segur que això ens ajuda. Primer partit de l'any, veníem d'una derrota a Camp de Lliçà a l'últim de l'any passat i, per tant, doncs espero que ens serveixi per encarar molt bé aquesta setmana, que és molt important.
Aquesta setmana, Sant Fruitós Carme i també Lliçà d'Amunt, Natació Sabadell. Les nedadores van perdre a casa davant l'Osona, el Cué, a l'últim partit. Acabem amb un apunt de futbol. El Can Rull Rómulo Tronchoni es posarà el dia demà a la segona catalana. Els arlequinats jugaran els 7 minuts que falten del duel contra l'Avià, suspès per incidents dels visitants, amb 2-2 al marcador i l'Avià jugant amb 9 jugadors. I ben atents demà, perquè tindrem Hotel Suís especial. Durant una hora, Esteve Calzada com a hoste d'excepció, de 2-3, 60 minuts per conèixer les línies mestres del projecte de futur del conjunt arlequinat. La setmana passada teníem aquí l'encara president, Antoni Reguant, explicant el pas al marge que ha fet. Ara és l'hora de sentir també quines idees té el màxim accionista. Esteve Calzada, si teniu neguit, si teniu dubtes, preguntes, @radiosabadell, totes són benvingudes.
Hotel Suís.
Va, Toni, que marxem. Un dia més, el Toni González, al control de so, que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Més informació, @radiosabadell a Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Demà teniu una cita de 2 a 3 aquí a l'Hotel Suís amb Esteve Calzada, amb el màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.